L'acció salvadora. Ens desplacem veloçment per una gran carretera. Al meu costat condueix una persona que no he vist mai. Als seients del darrere, dues dones i un home, també desconeguts. El cotxe corre envoltat per altres vehicles que es mouen imprudentment, com si els conductors estiguessin beguts o embogits. No estic segura si clareja o si cau la nit. Pregunto al meu company sobre què està passant. Em mira furtivament i respon en una llengua estranya. Rex voluntas. Connecto la ràdio, que em torna fortes descàrregues i soroll d'interferència elèctrica. Però arribo a escoltar una veu feble i metàl·lica que repeteix monòtonament. Rex voluntas. Rex voluntas. Rex voluntas. El desplaçament dels vehicles es va alentint. Mentre veig a la vora del camí nombrosos cotxes volcats i un incendi que s'estén entre ells. En detenir-nos, tots abandonem el cotxe i correm cap als camps entre un mar de gent que s'abalança aterrida. Miro cap enrere i veig, entre el fum i les flames, molts desgraciats que han quedat atrapats mortalment. Però l'estampida humana m'obliga a córrer i m'empeny. En aquest deliri intento, inútilment, arribar a una dona que protegeix el seu nen, mentre la turba li passa per damunt i fa que molts caiguin a terra. Mentre el desordre i la violència es generalitzen, decideixo desplaçar-me en una lleu línia diagonal que em permet separar-me del conjunt. Apunto cap a un lloc més alt, que obligui a frenar la cursa dels embogits. Molts que defalleixen se m'agafen a la roba i l'estripen. Però comprovo que la densitat de gent disminueix. He aconseguit desfer-me'n i ara continuo pujant, quasi sense alè. Quan m'aturo un instant, adverteixo que la multitud segueix una direcció oposada a la meva. Segurament pensen que en prendre un nivell descendent podran sortir més ràpidament de la situació. Comprovo amb horror que aquell terreny es talla en un precipici. Crido amb totes les forces per advertir, encara que sigui els més propers, sobre la catàstrofe imminent. Llavors, un home es desprèn del conjunt i s'acosta corrent cap a mi. Porta la roba destrossada i està cobert de ferides, però em produeix una gran alegria que pugui salvar-se. Quan arriba, m'aferra un braç i crida com un boig, tot assenyalant cap avall. No entenc la seva llengua, però crec que vol la meva ajuda per rescatar algú. Li dic que esperi una mica, perquè en aquests moments és impossible. Sé que no m'entén. La seva desesperació em destrossa. L'home, llavors, intenta tornar i en aquest moment el faig caure de cara. Queda a terra i gemega amargament. Jo comprenc que he salvat la seva vida i la seva consciència, perquè ell ha tractat de rescatar algú, però li ho han impedit. Pujo una mica més i arribo a un camp de conreu. La terra és tova i solcada per les recents passades de tractor. Sento a distància trets d'armes i em sembla que comprenc què està succeint. M'allunyo de pressa del lloc. Al cap d'una estona, m'aturo. Tot està en silenci. Miro en direcció a la ciutat i veig un resplendor sinistre. Començo a sentir que la terra oneja sota els meus peus i un bram que arriba de les profunditats m'adverteix sobre el terratrèmol imminent. Poc després, he perdut l'equilibri. Quedo a terra encongit lateralment, però mirant al cel, pres d'un fort mareig. La tremolor ha parat. Veig una lluna enorme, com coberta de sang. Fa una calor insuportable i respiro l'aire càustic de l'atmosfera. Mentrestant, segueixo sense entendre si comença el dia o cau la nit. Ja assegut, escolto un ressò creixent. Al cap de poc, cobrint el cel, passen centenars d'aeronaus com insectes mortals que es perden cap a un destí ignorat. Descobreixo a prop meu un gran gos que mira cap a la lluna i comença a udolar, quasi com un llop. El crido. L'animal s'acosta tímidament. Arriba al meu costat. Li acarono suaument el pellam arissat. Noto una tremolor intermitent en el seu cos. El gos se separa de mi i comença a allunyar-se. M'aixeco i el segueixo. Així recorrem un espai ja pedregós, fins que arribem a un rierol. L'animal, assedegat, s'abalança i comença a beure aigua amb gran avidesa. Però tot seguit tira enrere i cau. M'acosto, el toco i comprovo que és mort. Sento un nou sisme que amenaça amb tirar-me per terra, però s'atura. Giro sobre els meus talons i veig en el cel, lluny, quatre formacions de núvols que avancen amb un sord ressò de trons. La primera és blanca, la segona vermella, la tercera negra i la quarta groga. I aquests núvols s'assemblen a quatre genets armats sobre cavalcadures de tempesta que recorren els cels i assolen tota vida en la terra. Corro tractant d'escapar dels núvols. Comprenc que si em toca la pluja quedaré contaminada. Segueixo corrent, però de sobte s'alça al meu davant una figura colossal. És un gegant que em barra el pas. Mou amenaçant una espasa de foc. Li crido que haig d'avançar perquè s'acosten els núvols radioactius. Ell em contesta que és un robot posat allà per impedir el pas de gent destructiva. Afegeix que està armat amb rajos, així que m'adverteix que no m'acosti. Veig que el colors separa netament dos espais. Aquell d'on provinc, pedregós i esmorteït, d'aquest altre de vegetació i vida. Llavors crido: "Has de deixar-me passar perquè he realitzat una bona acció." "Què és una bona acció?" pregunta el robot. "És una acció que construeix, que col·labora amb la vida." "Doncs bé," afegeix, "què has fet d'interès?" "He salvat un ésser humà d'una mort segura i, a més, he salvat la seva consciència." Immediatament, el gegant s'aparta i salto al terreny protegit, en el moment en què cauen les primeres gotes de pluja. Tinc al davant una granja. A prop, la casa dels camperols. Per les seves finestres grogueja una llum suau. Just ara m'adono que comença el dia. En arribar a la casa, un home ruda, d'aspecte bondadós, em convida a passar. A dins hi ha una família nombrosa que es prepara per a les activitats del dia. M'assec amb ells a la taula, on hi ha disposat un àpat senzill i reconfortant. Aviat em trobo bevent aigua pura com d'aigua neix. Uns nens corren al meu voltant. "Aquesta vegada," diu el meu anfitrió, "vostè ha escapat. Però quan hagi de passar novament el límit de la mort, quina coherència podrà exhibir?" Li demano més aclariments, perquè les seves paraules em resulten estranyes. Ell m'explica: "Provi a recordar el que en podríem dir bones accions, per donar-los algun nom, realitzades a la seva vida." Per descomptat, no parlo d'aquelles bones accions que fa la gent quan espera alguna mena de recompensa. Ha de recordar només aquelles que li han deixat la sensació que el que ha fet a d'altres és el millor per als altres. Així de fàcil. Li dono 3 minuts perquè revisi la seva vida i comprovi quina pobresa interior hi ha dins seu, amic meu. I una darrera recomanació: si té fills o éssers molt estimats, no confongui el que vol per a ells amb el que és millor per a ells. Després, ell surt de la casa amb tota la seva gent. Quedo sol i medito el suggeriment del camperol. Poc després, l'home entra i em diu: "Ja veu que buit és vostè per dintre, i si no és buit, és perquè està confús." És a dir, en tots els casos, vostè està buit. Permeti'm una recomanació, i accepti-la, perquè és l'única cosa que li servirà més endavant. Des d'avui, no deixi passar un sol dia sense omplir la seva vida. Ens acomiadem. A distància, sento que em crida. Digui a la gent això que vostè ja sap. M'allunyo de la granja en direcció a la meva ciutat. Avui he après això. Quan l'ésser humà només pensa en els seus interessos i problemes personals, porta la mort a l'ànima i tot el que toca mor amb ell.